UAB Ràdio.
La ràdio de l'autònoma.
Tenim la satisfacció de poder dir aquí a Ràdio 4 que l'altra ràdio ja compleix 35 anys de vida. En aquest mes de febrer, un mes singular, un mes més curtet, també el nostre programa dins del panorama radiofònic català i de tot l'estat espanyol és un programa diferent, un programa singular. I és curiós les casualitats. L'altra ràdio avui fa 35 anys i veureu que l'edició del dia d'avui acaba precisament amb aquest guarisme. Dijous 5 de febrer, 10 tocades del vespre. Repetició del programa diumenge, dia 8 de febrer, al punt de la mitjanit. L'altra ràdio de Ràdio 4 fa 35 anys i compleix l'edició 2135.
Acabem d'escoltar una de les veus més característiques i també més veteranes de Ràdio 4. Sintoniqui, bon dia.
Bon dia.
I benvingut, senyor
Niqui. Bon dia, Miquel. Senyor Niqui, no, escolta'm, digue'm senyor de Niqui, tu, no? Igual que la Eva, si no, mal assumpte. Col·legues d'ofici, en aquest cas.
Sinto que hem d'escoltar una part del teu programa, però a part d'això també ets professor d'aquí, de la Universitat Autònoma. No sé si te'n recordes de nosaltres com estudiants.
Tu m'ho comentaves, però si estàs aquí vol dir que vas superar l'assignatura. Uh-huh. La Eva també, per també. Tant, vol dir que vam coincidir amb un bon moment vostre. Efectivament, i molt content, no? Des dels anys 92 que jo sóc professor associat d'aquesta Facultat de Ciències de la Comunicació, i si t'he de dir la veritat, jo he sentit molta gent fent ràdio des d'aquí, però jo estava allà, és a dir, a l'altra banda del vidre, no? I és la primera vegada que jo em poso davant d'aquests micròfons i doncs content que sigui el primer dia d'aquesta UAB Ràdio. 35 anys al nostre programa, vosaltres un dia. Aviat ens agafareu perquè vosaltres fareu ràdio molts més dies que nosaltres, que anem un dia a la setmana.
D'això mateix li volíem parlar. Quina és la clau per mantenir un programa en antena durant més de 35 anys?
Home, un és clau. Jo crec, com us passa a vosaltres, qualsevol persona que es dediqui en aquest univers, és que s'ha de tenir ganes. I jo crec que s'ha de tenir ganes i també d'una manera bastant sincera, no? Això és clau per comunicar. Si un no té ganes d'explicar coses, abans teniu aquí el professor Armentol, també deies, a punt de vista periodístic, amb objectivitat, però pot ser per entretenir, pot ser per divulgar, com fa l'altra ràdio, mal assumpte. Tota la gent que fa el programa té moltes ganes de divulgar, de comunicar, no? És un programa fet en equip. I també després, com passen tantes coses a la vida, jo crec també un punt de sort, perquè nosaltres hem conegut moltíssims caps de programa, moltíssims directors de les emissores, Ràdio 4...
Però si miqueta, per qui no conegui l'altra ràdio, en què consisteix? Quins són els continguts que podem trobar?
Nosaltres fem un programa divulgatiu de cultura audiovisual, un programa que va començar fa 35 anys parlant de dos temes, Ràdio Escolta i Ràdio Afició. A dia d'avui, sense renunciar a aquests temes, que són minoritaris a la societat actual, hem derivat a ser un programa ampli de cultura audiovisual. Anem des del món d'internet, la intel·ligència artificial, continguts de l'univers audiovisual, websèries, parlem de multitud de temes. Diguem-ne, cada mes passen pel nostre programa doncs, aproximadament una vintena d'institucions i especialistes del món audiovisual en el sentit més ampli possible. Fa molts anys, quan estàvem al Passeig de Gràcia, vam començar inclús un lligam amb l'Autònoma i amb aquesta facultat, i cada mes venien uns alumnes amb cintes de magnetòfon de l'època i passaven fragments de petites ficcions que si es feien en aquests mateixos estudis per quan hi havia aquí els Rebux i hi havia les aules, no? Per tant, ja vam establir des del programa un lligam sense cap ànim de lucre per part de la facultat ni del programa ni de l'emissora de Ràdio 4 per intentar divulgar petits fragments, diguem-ne, de peces radiofòniques dins de l'altra ràdio, no? I aquest és una mica el nostre tarannà i la divulgació del que fan els mitjans de comunicació locals a Catalunya, les emissores municipals, les televisions locals, no? Sempre han estat també presents al programa.
De fet, el programa va ser pioner en la difusió de les TIC. Quins són els pros i els contres d'aquestes tecnologies de la informació i comunicació?
Mira, te'n dic, si vols, un parell del nostre ofici, de les tecnologies aquestes de la informació i de la comunicació. Jo crec, a nivell nostre, l'univers, per exemple, radiofònic, molt positiu. El món, per una banda, tot té sempre dues cares, dels sistemes que jo deia dels magnetòfons antics, els sistemes d'edició digital que hi ha, per exemple, en aquesta facultat, o qualsevol emissora. La digitalització ha fet que les emissores petites de recursos, perquè els programes poden ser tan bons com Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya Ràdio o la cadena SER. Però abans hi havia una gran diferència, als anys 80, entre el que podia fer una emissora municipal i una gran emissora de recurs tecnològic. Els editors de so, els sistemes digitals, això ho han uniformitzat, no? Tu ara pots fer la mateixa, diguem-ne, qualitat tècnica i de producció de recursos i d'accés a talls de veu per internet a una emissora petita que a una gran. Però, per altra banda, aquests sistemes han permès l'automatització de les emissores. Fan que moltes emissores repeteixin continguts, facin un non-stop, surt un playlist, i això ha fet que moltíssima gent jove com vosaltres, que abans podia estar als estius, a les matinades, fent continuïtat, endinsant-se en el món radiofònic, no facin falta, inclús treballant de franc. Per tant, per una banda, ha liquidat multitud d'hores que hi havia la necessitat que algú mantingués la continuïtat, i per una altra, d'alguna manera, ha democratitzat, ha sociabilitzat d'alguna forma aquesta eina de la comunicació.
Aleshores, el periodisme és millor amb les TIC?
No. Ha de ser bo o ha de ser, evidentment, dolent, depenent del contingut que expliquis e independentment de la tecnologia que fas servir. És a dir, jo sóc una persona que també es dedica en classes aquí mateix a la facultat a parlar de tecnologia, amb una de les assignatures, i una de les premisses que intento fer pensar als alumnes o qualsevol oïdor de UAB Ràdio és ben senzilla. Tristament, la humanitat no ha avançat per més tecnologia audiovisual, per més telecomunicació que hi hagi. Hi ha moltes coses cròniques a la humanitat que la segueixen acompanyant, ni que els audiovisuals durant tot el segle XX acompanyat a la humanitat. Per tant, la tecnologia no resol res d'allò transcendent de l'ésser humà que s'ha de resoldre simplement amb la seva solitud i el seu silenci. Una cosa no treu l'altra. Ara, des del punt de vista del dia a dia, és fascinant que ara mateix hem buscat un tall de veu, hi ha internet, baixes el tall de veu, l'edites, és molt brillant i queda molt bé pel dia a dia. Però això no resol res dels problemes transcendents, diguem-ne, de la persona que van molt més enllà d'aquestes històries. No? Per tant, si la tecnologia hagués hagut de resoldre les qüestions, molt abans d'existir audiovisuals i l'energia elèctrica, amb altres tecnologies des de l'època primitiva, hi haguessin resolt els problemes, diguem-ne, de confrontació de la humanitat, i tristament sembla que fins ara això no ha passat mai.
Just abans d'entrar aquí a l'estudi ha passat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que li hem comentat al Cinto, doncs, on treballava, on havíem fet ràdio tant la Eva com jo.
I coneixia l'emissora.
El Cinto coneixia aquesta emissora, que és una emissora la més petita que et puguis imaginar, d'un barri molt perifèric.
Molt perifèric, però, diguem-ne, potent i urbanísticament també en canvis significatius, i que a més hi ha un centre de formació d'audiovisuals interessant, que és Verge de la Mercè, no? Que és la zona franca de Barcelona, on hi ha molta gent de l'ofici de so i d'altres gremis que també s'hi formen en allà, no? L'emissora de la Marina, l'antiga emissora del districte de Zona Franca, perquè són temes, per exemple, que el nostre programa
Com tu fas per trobar aquestes petites?
Aquí sempre cal parlar en plural, no? Uh-huh. Com heu fet vosaltres per abastar aquestes 3 hores que esteu a punt de fer ràdio? Sempre hi ha un equip, hi ha algú a la part tècnica, hi ha algú a la part de producció, hi ha persones que venen a col·laborar, i el mèrit del nostre programa i el mèrit de que jo pugui saber i conèixer coses d'aquestes, i sobretot, que és lo important, comunicar-ho als oïdors, és pels magnífics especialistes que té el programa, no? Hi ha un company que es dedica a fer el seguiment de la ràdio a l'Estat espanyol amb una web interessantíssima, que és Guia de la Ràdio, que es diu Luis Segarra, i ell ens porta, diguem-ne, el programa, les novetats del sector, o el Toni Cintes, que també es dedica atentament a seguir l'activitat de la ràdio i de la televisió local, no? Sempre que hi ha novetats en aquest gremi, o bé Luis Segarra o bé el Toni Cintes, en aquestes temporades són els que ens ho expliquen, no? El nostre programa, des d'una ràdio pública, com és Ràdio 4, mai ha tingut problema de parlar de tot tipus d'emissores. Les emissores del tercer sector, com deia molt bé el professor Ramentol, deixades totalment de banda, sense legalització, sempre mantenint-se la legalitat, doncs nosaltres n'hem parlat moltíssimes vegades amb un to divulgatiu, dir les activitats que fan, dir la seva existència. Per tant, som un programa que es fixa en allò de lo més petit al més gros, no? Anem des de l'emissora de la Marina de la Zona Franca a parlar fins i tot de la BBC de Londres.
Seguint una mica amb el seu programa, no sé si ens podria explicar alguna anècdota de la seva vida radiofònica.
Mira, anècdotes, una curiositat. Hem fet ràdio en diferents llocs. Som un programa petit, però amb les disponibilitats de Ràdio 4 i el suport del servei exterior hem estat a diferents llocs. Un programa que per mi va ser significatiu fa molts anys va ser a l'antiga seu de la presó de dones de Batres. Hi havia gent de Clot Televisió que en aquella època col·laboraven de manera desinteressada perquè les dones de Batràs poguessin fer ràdio. I fins al punt, fins i tot l'emissora pública de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, fins i tot en aquella emissora s'hi havia cedit algun material quan era difícil de tenir material. Estem parlant de les èpoques analògiques, que costava molt tenir magnetòfons o taules de mescla, i algun material que no s'utilitzava des del punt de vista de l'emissora de l'Estat ho passaven allà. Vam anar a fer un programa, me'n recordo, un dissabte al matí, i en aquell cas, amb les dones que feien ràdio en allà, van posar música de los chunguitos, i allò que tu a vegades, que no ets d'aquella cultura, allà vaig poder percebre clarament la importància que podia tenir d'alguna manera la forma de cantar de los chunguitos, les lletres de los chunguitos, presentat i comentat per aquelles dones que estaven, diguem-ne, a la presó de dones a Batràs, que si a mi no m'ho haguessin dit, eren dones normals i corrents que estaven fent ràdio com la que podíem estar fent nosaltres, però en aquella situació va ser un record, diguem-ne, força, diguem-ne, impactant, des del punt de vista que a vegades escoltes un tipus de música o escoltes unes veus que si doncs, no tens algun referent ni pots entendre ben bé aquella música, o pots tenir uns prejudicis si coneixes la procedència d'aquelles veus, que si no les coneixes passarien totalment desapercebut com un programa d'acompanyament i entreteniment. La importància també de la ràdio, no únicament per comunicar, sinó també, evidentment, per intentar que aquelles dones també poguessin reingressar a la societat d'una manera doncs, el més bé possible. I la feina de les dones altruistes que col·laboraven des de fora de la presó perquè jo fos realitat, no? La importància també del voluntariat que destacava també en Ramon Tol no fa gaire estona en aquesta emissora, no? Sense voluntaris moltes coses no podrien ser factibles. La ràdio actual es basa molt en voluntaris que fan coses sense ànim de lucre, emissores municipals, emissores del tercer sector, tothom ho fa per amor a l'art. Hi ha molta ràdio professional que també molta gent hi col·labora per amor a l'art. Això distorsiona molt, però sense aquest amor a l'art, sense, diguem-ne, estar disposat a fer-ho de franc, moltíssima cosa no podria, diguem-ne, estar sonant a la ràdio, fins i tot professional contemporània, no? I això també és bo de destacar-ho.
D'aquestes petites emissores lliures, legals, il·legals, cutres, fins i tot, d'alguna manera...
Això ho dius tu.
Cutres, per poder...
Cutres si no netegen de tant en tant.
Pocs recursos, diguem.
Què vols dir?
Sí. Curtes de recursos, sí. Què en podem aprendre?
Doncs mira, jo t'ho deia, un bon programa mai saps on podrà sortir. Aquí està ple de pràctiques, diguem-ne, interessantíssimes que jo escoltava, i eren alumnes quan jo feia les pràctiques del Pla Antic de primer curs o segon curs. Després he estat amb altres assignatures que ja podia ser gent d'aquari, i evidentment aquelles noies i nois tenien unes taules ja, en alguns casos, 100% professionals, i no hi hauria gaire diferència amb algú de l'ofici. Però mai pots saber on realment hi ha gent que té ganes d'explicar coses i amb un estil propi. És a dir, jo crec que això és positiu. És una ràdio també més oberta mentalment al no estar supeditat a un tema econòmic o a vegades a algun tipus de pautes que coaccionen allò que vols dir. No pas per haver de simplement insultar ningú, sinó per enfocar les coses de manera diferent o parlar a lo millor del futbol o d'un gran club de futbol d'una manera educada, però d'una forma diferent d'un mitjà habitual que no ho farà, perquè la gent que t'escolta doncs, són seguidors, vaja, amb una fe indiscutible per aquells futbolistes, per aquell club. No? Per tant, jo crec que es pot aprendre de qualsevol podcast, de qualsevol emissora petita, perquè sempre hi poden sortir, diguem-ne, idees innovadores, no? Hi ha molta gent jove, molta gent que fa per el plaer de fer ràdio, es poden expressar d'una manera que la ràdio convencional a vegades potser no ho fa, i vull dir, es pot aprendre d'absolutament quantitat d'emissores petites que fan qüestions alternatives. Hi ha emissores lliures que porten més de dues dècades en antena, tens la gent de Ràdio Bronca en un districte de Barcelona, tens la gent de Contrabanda que havia fet programes amb persones amb problemàtiques mentals que després ho aprofita la cadena SER fent una tertúlia amb persones, diguem-ne, que estaven en problemes mentals, que era Ràdio Nicosia. Allò surt d'emissores lliures i alternatives, que a vegades la ràdio grossa fins i tot s'ho ha dut al seu terreny i també ho ha pogut aprofitar. No? Per tant, experiències interessants poden sortir de qualsevol tipus d'emissora.
Abans parlàvem amb Maria Josep Recoder i li preguntàvem per les innovacions que transformaran una mica doncs, la vida dels estudiants. No? A nivell més ampli, diguéssim, el sector de la comunicació, quines innovacions tecnològiques ens esperen?
Mira, jo te'n dic una a la contra, una, diguem-ne, de pessimista, però sent una persona que, com ha dit abans, creu que totes les tecnologies aporten coses bones i dolentes i que tampoc ha de passar cap cataclisme. Jo crec que a 10 anys vista hi haurà molta ràdio feta per màquines de manera sintètica, però fins i tot de veu. Ara hi ha molta ràdio que la fan les màquines disparant música. És allò que per internet molta gent parla de ràdio, que no ho és per mi, que són fils musicals sense aturador, és a dir, non-stop, que és una màquina que et distribueix música doncs, de qualsevol gènere. Ja no hi ha ni una persona que ho manipuli i la programació pot durar 24 hores. Però jo crec que la veu sintètica, per un tema de costos econòmics, veu expressiva, no una veu que detecti que és un robotet, sinó expressiva, en català, en castellà, en anglès, en multitud d'idiomes, serà molt habitual per fer notícies, per fer quantitat de programacions, que abans encara quedava algú que et mantingués el tipus humà davant del micròfon, i jo crec que hi haurà molta veu sintètica en aquest cas que acompanyarà moltes persones. No vol dir que deixi d'haver-hi, òbviament, la veu humana, no? Però els sistemes sintètics cada vegada s'aniran incorporant. Un dels últims programes nostres, aquests 35 anys que heu tingut la amabilitat de passar un fragment, van venir un professor de la Politècnica, que ells ja tenen un sistema de reconeixement automàtic de jugades de parell de futbol, i la màquina sola et detecta les jugades, i si tu li dius un resum de 5 minuts, et fa un resum de 5 minuts d'un gol, d'una falta, d'alguna cosa significativa. Té una eficàcia, comenten ells, no total, però d'un 70%. Això ja detecta sol, un sistema que detecta sol per fer el reportatge. Si després tu ets capaç d'amb una altra cosa complementària, ara parlo de televisió, col·locar-li una veu, detectar coses i tal, jo crec que el segle XXI serà el segle de compartir continguts ja pensats, creats per persones, indiscutible, però també per màquines, que hi haurà un moment que no sabràs qui et parla, si és una màquina o si és una persona. Això jo crec que la gent que visqueu com vosaltres d'aquí uns quants anys ho constatareu. Hi haurà gent que ho trobarà fabulós i hi haurà gent que doncs, ho trobarà perniciós. Els que hi visquin ja s'ho trobaran i ells decidiran què volen escoltar i què no. Sempre es pot tancar i sempre ens podem trobar tu i jo cara a cara i mantenir una conversa presencial més enllà de les màquines i més enllà de la ràdio, no? Per tant, una cosa no treu l'altra.
Més enllà d'aquestes innovacions que ens comentaves que poden posar en risc la feina radiofònica, hi ha hagut molts elements que han dificultat, per exemple, la supervivència de Ràdio 4, que els darrers anys han passat per diverses crisis i ha estat el gairebé al punt del tancament en diverses ocasions. Quines són les principals amenaces de ràdios públiques com Ràdio 4 o en general?
No, la principal, diguem-ne, amenaça que té la ràdio pública és, en el cas específic de Ràdio 4, que depèn de l'Estat, que no disposa de cap ingrés publicitari, a diferència d'alguna altra emissora pública, que no és el principal finançament que té Catalunya Ràdio, però que pot, diguem-ne, tenir una part, diguem-ne, de publicitat, és el fet de que les institucions de les quals depenen no els hi dotin d'un pressupost mínim perquè hi hagin uns treballadors que facin una programació de servei públic mínimament digna, amb programes també que no siguin a l'ús o que donguin veu a diferents col·lectius polítics, que moltes vegades també les emissores públiques són criticades perquè doncs, no donen veu a tots els col·lectius polítics, fins i tot col·lectius que volen entrar en el sistema i que encara no hi són, i que una que sí que hi entren, sí que tenen aleshores presència, és un tema sempre delicat, és tan simple com això, no? Si des dels diferents governs autonòmics, estatals, no hi ha la voluntat de disposar d'un servei públic amb una mínima dotació econòmica, evidentment això està tancat al fracàs, perquè una emissora pública que només es dediqués a fer música non-stop, com fan algunes emissores municipals catalanes, i de tant en tant algun petit fragment informatiu, potser tampoc té molt de sentit. Jo fa 15 anys ja vaig escoltar a un professor d'aquesta facultat, que és el Juanjo Perona, en un d'aquests trobades del món de la ràdio, que es presentava un informe de la quantitat d'emissores municipals, i hi havia els ordinadors, que feien programació musical per cobrir hores, però que d'alguna manera ells reflexionaven, té sentit que una emissora municipal faci programació musical, o valdria més la pena fer només la part de programació que pots fer, tancar l'emissora, volem dir, ja estalvies despesa elèctrica d'alguna manera i només oferir unes hores de contingut, però ara sembla que tothom ha d'ocupar la freqüència 24 hores, com les màquines t'ho permeten, però clar, la gràcia és fer continguts propis, no? La ràdio pública, el seu principal problema doncs és el finançament, i el cas de Ràdio 4, per tancar el que tu em preguntaves...
Actualment, Miquel, quina és la situació de Ràdio 4?
És una situació d'una plantilla que ha reduït molt el nombre de professionals, però que pot fer una bona programació, però és una plantilla que des de fa d'alguna manera ja doncs tranquil·lament dues dècades ha anat aprimant-se des del punt de vista de gent que ja es va o prejubilar o es va jubilar, i que ha pogut també entrar una sèrie de persones, diguem-ne, noves per fer determinats programes, en aquest cas combinant-ho amb una part de la plantilla, no? Però si d'alguna manera l'esforç dels treballadors de Ràdio 4, de la plantilla, com un documental que va fer el Pep Adell, un antic realitzador de Ràdio 4, un gran documental, que es constatava que va ser gràcies a l'esforç dels treballadors o de les direccions específicament de Catalunya, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, que van intentar defensar-ho davant dels responsables a Madrid, que era en última instància que tenia, diguem-ne, la decisió de tancar o no aquesta emissora, doncs gràcies al suport dels oïdors, institucions catalanes, propis treballadors, s'ha aconseguit que aquesta degana de la ràdio en català continuï funcionant, i esperem que, diguem-ne, per molt de temps, i oferint això una programació amb continguts de, que està molt bé que es combini la música, però d'alguna manera amb continguts de servei públic que es diferenciï de la resta d'emissores, no?
Quina veu radiofònica rescataria?
Mira, hi ha una veu que és curiosa, que en tot cas, si et sembla, la deixem escoltar i després intentem treure el misteri. És una veu d'una pel·lícula, però que té a veure amb un gran radiofonista dels anys 60-70 del segle XX.
Bueno, yo no soy homosexual, a pesar de que un día unos cosacos me silbaron y piropearon, porque tengo un tipo que excita a unos y a otras, y soy persuasivo. Pero algunos hombres son heterosexuales y otros bisexuales, y los hay que no piensan para nada en el sexo y se hacen abogados.
Aquesta és la veu d'un personatge i director de cinema conegudíssim, que és Woody Allen, però les primeres pel·lícules de Woody Allen, el doblatge a la llengua castellana, era un gran locutor de Ràdio Peninsular, l'emissora comercial que va tenir Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, amb una gran, amb un seguiment, amb una fidelitat, una gran quantitat d'audiència, una emissora que només s'escoltava a l'Ona Mitjana, no tenia encara a l'època FMs, que és Miguel Ángel Valdivieso. Valdivieso era el gran narrador de futbol de Ràdio Peninsular. I per agafar un referent, doncs Joaquim Maria Puyol sempre recorda que un dels seus referents a l'hora de fer transmissió en futbol, Miguel Ángel Valdivieso, només ho feia en llengua castellana, era precisament l'estil, el ritme de Miguel Ángel Valdivieso, un senyor que feia el partit de futbol sol. No hi havia ni cap analista, no hi havia absolutament ningú en aquella època. El narrador de futbol era únic i que tenia una característica. Sempre que acabava els partits de futbol, saludava els membres, ho deia en castellà, els simpàtics membres de l'Organització Nacional de Cecs. Tenia en compte que una bona part de l'audiència que seguia el futbol a través de Ràdio Peninsular també era invidents, dones i homes que no veien i que a través de la narració de Valdivieso podia, diguem-ne, seguir el futbol, com encara passaria d'avui, evidentment, en quantitat d'invidents que aquest mitjà de comunicació els hi esclau. No? Per tant, es recorda un gran professional de la ràdio que també va fer doblatge, com heu escoltat, Miguel Ángel Valdivieso.
Creo que la ràdio de, actualment ha perdut una miqueta d'aquest recurs narratiu, descriptiu, que sí que era molt present en la ràdio que es feia antigament.
Això pots tenir raó, que hi ha una gran quantitat de sistemes que et permetrien fer una ràdio molt més rica des del punt de vista de llenguatge i que només es basa en paraula i música, en molta improvisació i que és una de les mancances que hi pot haver-hi, no? El típic, diguem-ne, dramàtic o la dramatització li falta. Un programa, per exemple, que utilitza molts recursos i amb molta connexió amb gent jove seria, per exemple, el programa dels Oscars. Però aquell programa és bo no només perquè hi hagin uns guionistes que són bons, que són els dos Oscars, o també tenen altra gent a l'equip, jo conec la gran Natza Ferrer, que és una antiga companya de Ràdio 4, sinó perquè hi ha, que és bàsic per aquestes històries, un gran tècnic de son allà, que és el Miquel Oller. Si no hi ha aquell Miquel Oller, aquell programa...
Víctor Oller, potser?
Ai, Miquel Oller. Víctor Oller, sí, Víctor Oller. Miquel Oller seria una altra cosa. Víctor Oller, no? El germà, diguem-ne, d'en Joan Oller Teatral. Doncs en Víctor Oller, fas bé de corregir, jo el batejava i em disculpo, té, diguem-ne, una manera d'enriquir el programa fascinant. Aleshores, ha d'haver-hi aquesta simbiosi, has de dedicar-hi temps i també has de deixar crear, no únicament tu, que ja sé que ho podries tenir-ho preparat, perquè vosaltres també esteu capacitats de fer aquesta feina d'autoedició, però si el programa és complex, tu no pots estar interpretant com fan els Oscars, disparant efectes, necessites algú altre, no? I allà hi ha moltes hores de feina a l'hora de cercar, donar un toc humorístic, i per mi seria també un exemple, no?, dels meravellosos tècnics que jo també he conegut a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya d'aquelles èpoques que enriquien els programes musicalment o que feien dramàtics, i és una crítica que a dia d'avui, no per fer dramàtics de l'estil antic, no, com han fet els Oscars, portar el món del dramàtic a un llenguatge contemporani, o a vegades també alguna programació que ha fet en Toni Clapés, potser més abans que ara, que no tot es basa en imitacions, el joc amb els efectes, aquesta qüestió és un tema, diguem-ne, sumament interessant, que tant de bo que no es perdés i que se sabés aprofitar allò que la tecnologia ara ens permet. Sembla que el que no està gaire de moda és precisament utilitzar-ho una vegada perquè necessites també temps i necessites preparar-ho, no?
Potser en aquesta tecnologia sí que s'aprofita en fer un ús excessiu del que serien les xarxes socials.
Sí, és un programa que no tingui ara connexió amb la xarxa social, sembla que no és ningú. Nosaltres a l'altra ràdio no tenim cap ús de les xarxes socials i seguim funcionant. L'únic ús que té la xarxa social per nosaltres és dir la programació que farem, que sí, i si algú ens escriu, contestem i tal. Sí que hi som presents, però el programa el fem els que fem el programa. D'acord que si algú vol qualsevol qüestió ens escriu i connecta, però... Alguns companys d'aquí vostres han d'analitzar programes de ràdio i ja ho han fet en aquest cas amb alguna assignatura d'aquesta facultat i han analitzat l'altra ràdio i és una de les crítiques i tenen tota la raó. Però si un programa no necessita d'alguna manera perquè té una altra estructura la participació a través de xarxes socials, perquè obligatòriament d'alguna manera s'està forçat a utilitzar-ho. Sembla que si no, no estàs al dia. Aleshores, nosaltres que divulguem tecnologia tenim un ús, però aquell ús tan limitat i tan puntual que creiem convenient i no pas, diguem-ne, un molt més ampli com altres programes.
Senyor Sindoniki, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al 100.3 de la FM.
Has de memoritzar bé la freqüència.
Sí, sí, ens hem
d'aprendre. 100.3 a l'FM i en streaming.
I en streaming també a través del web, doncs en aquest programa inaugural de UAB Ràdio. Bé, doncs com tot el que comença acaba i nosaltres arribem al final d'aquest programa especial de UAB Ràdio.
Salutacions de la gent que l'ha fet possible, a la coordinació Joan Barutel, al control tècnic Víctor Matute i Eduard Gil, tots els companys dels laboratoris audiovisuals i els que us hem parlat, Miquel Vera i Eva Albiol.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, a més dedicat als joves, per aquest motiu és per nosaltres un orgull, ja ens n'anàvem. Hem encetat les emissions d'UAB Ràdio, que pretén ser el mitjà de tots els joves de la universitat. A partir d'ara us deixem en Fórmula Campus, on els èxits, on podeu escoltar els èxits que mouen el campus de la UAB.
Bon cap de setmana i esperem trobar-nos en el programa especial del 10è aniversari de l'emissora.
UAB Ràdio, la ràdio de l'Autònoma.
Són les 3.